A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Avui continuem amb la nostra saga d'Indoxina, un viatge apassionant que ens porta a explorar les arrels d'una de les regions més complexes i riques culturalment del món. Des de l'arribada dels europeus al sud-est asiàtic fins als conflictes que van marcar el segle XX, avui ens endinsarem en els esdeveniments que van configurar el Vietnam, Cambodja i Laos tal i com els coneixem avui. Així doncs, revisarem com els espanyols i portuguesos van intentar establir-se a Cambodja al segle XVI i com les seves ambicions van xocar amb les realitats locals. Benvinguts a un nou capítol de la història d'Indoxina. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar, programa 485 amb el Vietnam i l'arribada dels europeus a Indoxina, amb aquesta saga d'Indoxina que ens està portant el convidat d'avui, en Jordi Sallarès. Ell és professor de secundària. Benvingut, Jordi, de nou a les Portes de Troia.
Moltes gràcies. Bona tarda, Sergio.
Jordi, comentàvem fa una estona que la sèrie Shogun ens està agradant, ens ha agradat, de fet, ja està disponible per qui pugui i vulgui veure-la a la plataforma Disney+. Ens ensenya aquesta sèrie parts d'aquesta arribada dels europeus a parts de l'Extrem Orient. Com a interessat en el tema, què t'ha semblat la sèrie?
Bé, l'he trobat bastant interessant perquè al final retrata un període històric semblant a nivell cronològic. Una de les coses que més m'ha agradat potser és el tractament que fan de les diferències culturals i lingüístiques. Al final és un tema, el fet de la diferència lingüística, que no s'acostuma a tractar a les pel·lícules americanes on tothom parla anglès, per art de màgia. I això és un fet que li dona bastant més realisme, però sobretot, i vinculat amb el que hem estat parlant en el darrer capítol, el paper de la religió i els interessos comercials dels europeus occidentals en aquestes noves terres, veient com es creuen constantment aquests interessos, ambicions i, podríem dir, idees de com enriquir-se, com engrandir els seus imperis, com estendre les seves idees i les lluites culturals que van aparèixer.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs comencem el Portes de Troia d'avui amb aquesta cançó que ha descobert el nostre convidat per pura casualitat.
Per pura casualitat, exactament. A l'hora de buscar alguna música per poder ambientar aquest capítol o aquests capítols, sempre acabo com tirant de músiques tradicionals, però se'm va acudir a buscar per la paraula Indoxina a YouTube, a Spotify o a una altra plataforma, i m'apareix aquest grup francès de rock una mica electrònic dels anys 80,
total,
que es diu Indochine, amb aquest tema L'Aventurier, que dona bastant, encaixa bastant amb el perfil dels personatges dels que parlarem a continuació.
Molt bé, i abans de començar amb el programa d'avui, recordar-vos que esteu a les últimes hores de poder participar al concurs que tenim engegat a Instagram, on se sorteja el llibre Bricks, que va venir a presentar l'Aníbal Garzón al desembre, i per tant podeu aprofitar. Tu ja en segueixes, Jordi, a Instagram?
Sí, ho segueixo.
Ja podeu, com el Jordi, com tants altres, doncs seguir-nos en aquesta xarxa social i doncs fer el que cal fer per participar a aquest sorteig últimes hores i us podria tocar un llibre doncs ben interessant. Ara sí, com dèiem amb el Jordi, comencem aquest segon programa de la nostra particular saga d'Indochina. Vam acabar l'última entrega amb l'arribada dels peninsulars a Indochina i, per tant, Jordi, situem-nos on ens vam quedar i com continua la història d'aquests dos pájaros, Diego Veloso i Blas Ruiz, que vam deixar l'últim programa, ara ja pues, farà uns 2 mesos i mig.
Sí, aquests dos personatges, Diego Veloso i Blas Ruiz, per recordar i fer una mica de resum, dins del context de l'Indochina o el sud-est asiàtic de finals del segle XVI, hi ha dos personatges, un portuguès i l'altre castellà, que per diferents circumstàncies i vicissituds vitals van anar a parar al regne de Cambodja, on van entrar en contacte i van tenir molta influència a la cort cambodjana, però que el 1594, degut a la invasió siamesa de Cambodja i posterior imposició del vassallatge, són detinguts per les noves autoritats, però s'ho fan venir bé per alliberar-se, aconseguir escapar cap a Manila. El gener del 1596, munten una nova expedició des de Manila cap a Cambodja amb promesa de grans riqueses per també, segons com socorre o rebre el suport, segons les fonts que ens diuen coses diferents, del rei Sata, però vam parlar també i vam acabar amb les dificultats que va patir aquesta expedició.
Correcte. Com seguia aquesta història? Perquè és aquí fins un més o menys amb aquestes dificultats que ho vam deixar.
Totes les dificultats que van tenir durant el trajecte entre Manila i la capital de la cort cambodjana els va portar, un cop arribada en aquest acord, veure que el seu contacte, el seu home de confiança, el rei Sata, havia estat deposat per un familiar seu, Chung Prey, que algunes cròniques diuen que era un titella, havia estat posat pels siamesos com a governant titella. El rei Sata havia fugit, pel que van assabentar-se, a la cort de Vientiane, sota la protecció d'un dels reietons laosians. Recordem que Laos era una constel·lació de petits regnes, i Veloso i Blas Ruiz veuen que el seu contacte no hi és, però el que se'ls acudeix és intentar guanyar-se la confiança i el favor del nou governant, d'alguna forma donant peu a la seva actitud de pues, ens diu el qui mani i nosaltres volem estar sempre a prop del poder.
I aconseguiran Chung Prey?
Amb Chung Prey doncs, ho tenen una mica més xungo, segons com, en un primer moment, perquè al final ell tenia molta més desconfiança d'aquests nous vinguts. El rei Sata havia acceptat una escorta, no? Una guàrdia de cops composada per mercenaris ibèrics, portuguesos i castellans, però que Chung Prey elimina, la substitueix per mercenaris malais i també d'ètnia Cham, i abandona aquests nouvinguts, Diego Veloso, Blas Ruiz i els seus homes, a la perifèria de la capital de Cambodja, i així deixant-los una mica desprotegits i a la mercè d'uns contingents comerciants i també militars xinesos que arriben a la capital cambodjana i que d'alguna forma busquen venjança pel tracte rebut pels castellans. Al final, aquí el tema és que els xinesos, que era un grup de població comerciant que s'establia en ports comercials a diferents àmbits de tot el que seria l'extrem orient o el sud-est asiàtic, aquests interessos comercials moltes vegades xocaven amb els interessos comercials incipients cada cop més importants dels europeus i això provocava molts conflictes. Aleshores, hi han tingut uns conflictes a Manila amb els castellans, quan veuen aquesta tropa de castellans i espanyols o ibèrics allà acampats, els ataquen, però, òbviament, podríem dir, la força militar superior dels ibèrics fa fugir els xinesos i acaben calant foc a la majoria de cases del barri xinès de la ciutat, de la capital de Cambodja.
Carai, i aleshores, en Veloso i en Ruiz, en tota aquesta tessitura, quins moviments fan?
Bueno, ells intenten, d'alguna forma, malgrat a ser com part activa d'aquest conflicte, intentant buscar audiència amb el rei de Cambodja, per intentar com explicar-se, com que el rei els hi dona llargues, mica en mica aquests personatges comencen a tenir cada cop més ressentiment cap a aquest rei Chung Prey, acaben assaltant amb les seves forces al Palau Reial, matant el propi rei i fent volar el magatzem de pólvora del Palau Reial. O sigui, tot plegat acaba amb un despropòsit de proporcions bastant considerables. En aquest moment just, el líder original d'aquesta expedició, que era el capità Juan Suárez Gallinato, arriba a la cort de Cambodja i intenta, d'alguna forma, mediar, negociar entre la cort cambodjana, comerciants xinesos, i, d'alguna forma, força aquests dos personatges una mica més rebels a abandonar Cambodja. Però, òbviament, no ho aconsegueix, perquè aquests dos personatges tenien alguna mena d'obsessió malaltissa amb la regió i quan els conviden a marxar acaben manegant-s'ho per tornar a desembarcar a la costa del centre de Vietnam, arribar per terra vientiana i trobar-se amb el seu antic contacte a la regió, el rei Sata, que havia estat deposat i que havia estat, d'alguna forma, enviat a l'ostracisme a Laos. Però, quan aconsegueixen arribar allà on s'amagava aquest rei, se n'adonen que ja s'ha mort. Havia mort. Aleshores, el que fan és intentar convèncer la dona i el fill d'aquest rei Sata per posar-lo un altre cop al tron de Cambodja. Aleshores, veiem que aquí hi ha una situació de canvi de peces constant molt, molt rocambolesca.
Correcte. Aleshores, la seva història amb tot això com continuarà? Perquè, no, o sigui, la seva, com tu deies, obsessió amb Cambodja continua.
Obsessió amb Cambodja i obsessió pel poder polític, perquè al final allò que volen és sempre estar el més a prop possible del poder. Quan intenten posar o forçar la coronació del fill del rei Sata com a nou rei de Cambodja, ho aconsegueixen, de fet ho aconsegueixen. Això provoca nous canvis de peça de la gent de confiança dins de la cort cambodjana, eliminant tots els cortesans cambodjans i malais que havien estat posats per el rei. Això provoca un nou cop del rei de Chung, de l'anterior rei o dels partidaris del rei que havia estat assassinat pels propis Veloso i Ruiz. I al final, amb això que aconsegueixen? Imposar-se un altre cop per la superioritat de les seves armes i el 1598 seran nomenats governadors de les províncies del sud de Cambodja. En aquest moment...
Ja ho han aconseguit.
Han aconseguit ja, podríem dir, el moment de màxima influència de algun personatge d'ascendència ibèrica, podríem dir espanyola, portuguesa, castellana, on vulguem, dins el territori del sud-est asiàtic. I serà el moment de la història amb màxima influència si deixem a part el que seria el tema de les Filipines.
Exacte.
Però dins del sud-est asiàtic continental serà el moment de màxim poder d'algú d'origen castellà o ibèric. Aleshores...
Clar, aquest poder com el faran servir? Quines polítiques influenciaran?
Bueno, aleshores, seguiran volent tenir influència sobre la cort cambodjana, establint factories i bars ibèrics a Phnom Penh, la capital del regne, i bueno, seguiran tenint conflictes amb les altres comunitats comercials, especialment els xinesos, de la diàspora xinesa, malais i altres elits comercials. Això provocarà nous conflictes, violents moltes vegades, i finalment, en mitjans del 1599, el propi Veloso i el propi Blas Ruiz es veuran implicats en unes noves lluites violentes entre diferents faccions comercials / militars i seran, bueno, resultaran morts, seran morts en aquesta lluita, igual que gran part de la comunitat ibèrica de Phnom Penh, formada per mercaders, missioners, soldats, que també seran massacrats per aquesta classe comercial / militar xinesa, malaia, etc. Això suposarà el fi de la influència ibèrica a la regió, ja per sempre, tot i que sí que a nivell religiós els missioners catòlics seguiran pululant per aquesta regió, tot i que amb una incidència pràcticament nul·la o molt...
Molt reduïda, no?
Exacte.
És com allò que comentàvem al principi del programa, no? Perquè la gent també, si ho ha vist la sèrie, relacioni amb aquesta... A més, és bastant en aquest moment justament aquesta tasca dels missioners a la zona.
Exacte, sí que és una història, com hem dit, rocambolesca, amb
uns
canvis de guió, i quan sembla que estan a punt de perdre-ho tot, tornen a guanyar influència, fins que al final ja acaben trencant el sac de les seves oportunitats i de la seva sort i acaben, doncs, morts.
Molt bé. Aquí acabaríem amb una part de la història d'Indochina, tal i com l'estem tractant. I, per tant, canviem de terç, també hem de parlar de la influència dels neerlandesos i del seu periple pel sud-est asiàtic amb la fundació de la Companyia de les Índies Orientals Neerlandesa, que es va fundar el 1602. Perdoneu. Quins serien els orígens de l'arribada dels avantpassats d'en Johan Cruyff?
Doncs un dels primers personatges que es menciona, d'origen holandès que viatja per la regió, és Jan Huygen van Linschoten, si he pronunciat bé, que després de viure 5 anys a Goa, que era aquest enclavament comercial a la costa oest de la Índia, un enclavament portuguès, després de viure allà 5 anys, va viatjar per la regió i va publicar, doncs, bueno, una informació sobre el seu periple a la regió, tot i que, òbviament, la Companyia de les Índies Orientals, que neerlandesa, que has comentat, sí que sempre va estar més interessada en el que és l'arxipèlag d'Indonèsia, en totes les illes de les espècies, que és el que al final va acabar esdevenint una colònia holandesa en l'època de l'imperialisme. Tot i que el seu paper, bueno, va ser important, també dels holandesos, van fundar ports comercials a una ciutat que es deia Udong, al nord de Phnom Penh, que també servia per comprar productes de primera necessitat que es podien enviar a Batavia, que era la capital d'aquesta bueno, colònia holandesa a Indonèsia. També hi ha en altres expedicions, intentant remuntar al riu, per intentar arribar, per exemple, a Laos, un personatge anomenat Gerrit von Buitshoff, també és un dels primers registres escrits que tenim sobre com era el dia a dia a la cort de Vientiane, de Laos, i també de les dificultats que suposava arribar-hi navegant al Mekong contracorrent des de Phnom Penh. També aquest Gerrit van Buitshoff ens dona testimoni d'algunes celebracions, no? De com molt, molt colorides, amb focs artificials, que deixaven també com aquests europeus de, podríem dir, d'una tendència ideològica religiosa molt puritana, mm-hmm. Al final aquests holandesos, no? Calvinistes, molt, gran part d'ells, molt puritans, clar, al veure totes aquestes festes amb tant, podríem dir, amb tanta promiscuïtat a nivell sexual, fins i tot, amb tant de luxe, amb tant de, bueno, podríem dir, amb tanta disbauxa, es van quedar, bueno, bastant angoixats, podríem dir, bastant preocupats, però a la vegada el document és una descripció bastant bona, bastant antiga i bastant bona d'aquesta manera de viure.
Mm-hmm, molt bé. Hi ha una obra de Giovanni Leria, 1642, que va ser referència durant 2 segles. Per què?
Perquè també va ser un... Aquest Giovanni Leria va ser un missioner jesuïta portuguès o italià, jo crec que era portuguès, que malgrat fracassar en el seu intent evangelitzador, perquè al final molts d'aquests missioners catòlics que viatgen per la regió, la seva missió principal és intentar convertir la població, però ja hem parlat en el capítol anterior que tenen moltes dificultats. Clar. Per la fortalesa de les religions locals, sobretot el budisme o en algunes altres zones l'hinduisme, però malgrat fracassar en la missió evangelitzadora, la seva obra, que és Nova i curiosa història dels regnes de Laos i Tonkin, serà com una de les grans referències sobre la regió, com una incipient guia, no, del sud-est asiàtic per a no iniciats, que malgrat contenir, òbviament, molts errors geogràfics degut a la manca d'exploració del territori, serà durant més de 200 anys una obra referent.
Molt bé, i ens expliques que la regió a partir del segle XVI entra com en una mena de decadència. Quins serien els motius d'aquest canvi polític, en l'estructura política? Què passarà?
Va, com vam parlar també en el capítol anterior, el regne de Cambodja, mica en mica, va deixant enrere el seu temps d'esplendor amb l'imperi Khmer, degut a la creixent influència de dos regnes que estaven al seu voltant, com el regne de Siam i el regne de Vietnam. Al final, els vietnamites acaben colonitzant el que quedava del regne de Champa a mitjans del segle XVII, i això també obliga de retruc als holandesos a abandonar la majoria de factories comercials que tenien a Cambodja. Mica en mica, aquest interès europeu per aquesta zona, per Laos, Cambodja i aquesta zona del sud-est asiàtic, es va apagant i no reapareixerà ja fins a mitjans del segle XIX.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, i aquesta cançó sona justament per recordar als nostres oients que aquest camí que iniciem, que vam iniciar ja fa un, aquest serà el segon programa de la saga d'Indochina, per recordar-vos que aquest camí ens porta a la guerra de Vietnam del segle XX, amb aquesta cançó de...
Les guerres del Vietnam.
Les guerres del Vietnam, amb aquesta cançó de The Doors. Volem recordar això, que aquest camí que se'ns farà doncs, amb moltes parades, i justament la que ens atem ara, perquè ara obrirem un programa dins del programa per fer una història dels orígens de Vietnam, ja que com es dona aquesta colonització vietnamita, i després per tornar al segle XIX amb l'imperialisme europeu. Per tant, recordem, com ens va dir el Jordi en el primer programa, que, com dèiem, la idea és fer aquesta saga d'Indochina i que ens deixaran al Vietnam al segle XX. Com dèiem, abans de fer aquest gran salt al segle XIX, aprofundirem en aquesta cronologia bàsica del Vietnam. On hem de situar els seus orígens, Jordi?
Bé, doncs, el Vietnam, dins del que seria el context geogràfic del sud-est asiàtic continental, seria l'entitat política més important. O sigui, potser exceptuem Tailàndia o el Regne de Siam, l'altre gran poder a la zona serà el Vietnam. Al final hem parlat en el programa anterior molt de Laos i Cambodja, que acaben sent, diríem, els germans petits, no? Les entitats menys poderoses en molts moments de la història, per això és tan important, malgrat la importància del Vietnam, sí que intentar fer una mica de resum de com arribem fins al segle XIX. Començant pels orígens remots del Vietnam, els podem situar a la conca del riu Vermell. El riu Vermell és aquest riu que discorre pel nord del Vietnam, passa per Hanoi i desemboca al mar de la Xina Meridional. A inicis del segle III abans de la nostra era, s'hi funda el regne d'Ao Lạc, que es considera el bressol mític del poble vietnamita. Una altra vegada, aquests temps tan remots, tenim molt poca informació, no sé que sigui per algun registre arqueològic, però sobretot tenim informació per les fonts xineses de les primeres dinasties que seran contemporànies d'aquests regnes. A l'any 207, abans de la nostra era, els xinesos, veïns al nord d'aquest regne, creen el regne de Nam Yue, en xinès, en vietnamita serà Nam Viet, que acabarà engolint aquest bressol mític del regne d'Ao Lạc.
Molt bé, i per tant, com ens deies, aquestes primeres etapes de vietnamites sota el control, el domini xinès.
Exactament. Al final, dos països que són veïns estan condemnats a odiar-se i a invadir-se mútuament i a buscar-se les pessigolles constantment. Podem pensar, no?, l'exemple de Polònia amb Alemanya o Rússia, o Catalunya entre França i Espanya. I al final, el fet de ser veïns sempre provoca que hi hagin períodes d'influència d'uns sobre els altres. En aquest cas, el control xinès sobre la regió sempre va provocar constants rebel·lions de la població vietnamita, ja des del segle I de la nostra era, però fins al segle IX de la nostra era aquestes rebel·lions fracassaran. Els xinesos, quan envaïen aquests territoris vietnamites, i així com amb altres territoris que podien envair, duien a terme una política de sinització de les èlits, en aquest cas les èlits vietnamites. Què volia dir això? Doncs que agafaven a les èlits i les intentaven aculturitzar o aculturitzar. Doncs amb tema de llengua, tema de comportaments, tema de religió, però aquesta aquesta sinització de les èlits, que tampoc no impedia que aquestes èlits seguessin sent hostils als xinesos, no va quallar entre el poble. El poble sí que va mantenir més els seus atributs culturals. A partir de, però, del segle, també del segle VI, arriba a nivell religiós el budisme Mahayana, i al segle VII la dinastia Tang, una dinastia molt poderosa a la Xina, canvia el nom del país de Nanyue a Gangnan, que significa el sud pacificat. I d'aquest Gangnan, si he pronunciat bé, en derivarà un nom que potser sonarà més, que és el de Annam, vale? Que serà una de les divisions de la Indoxina francesa.
Correcte. I Jordi, amb la fi de la dinastia Tang, els vietnamites tindran una oportunitat per sortir d'aquesta dominació xinesa?
Exacte. Quan els Tang cauen al segle VIII, s'obre una oportunitat d'or per aconseguir la independència d'aquests incipients regnes vietnamites. El 939, el dirigent vietnamita Ngo Chuyen funda el regne del Dai Viet, que aquest nom sí que és important, regne del Dai Viet, perquè ja perdurarà durant molts segles, i el 960, o sigui, uns pocs anys després, la dinastia Song xinesa, que haurà succeït a la dinastia Tang, reconeixerà, a contracor, òbviament, la independència de facto d'aquest nou regne del Dai Viet. Però, malgrat aconseguir la independència, les relacions tributàries entre aquest regne independent del Dai Viet i la dinastia Song xinesa seguiran vigents. O sigui, aquest nou regne seguirà pagant impostos a la cort xinesa. I entre aquest 939 i el 1009 serà una època també molt turbulent a la història del Vietnam, on succeiran diferents dinasties, diferents famílies regnants que en molt poc temps patiran un munt de canvis i un munt d'esclats violents.
Molt bé, entre aquestes dinasties destaquem les dinasties Li i Tran.
Exacte, aquestes dues dinasties, a partir del segle XI, sí que donaran una mica més d'estabilitat i podran governar durant més temps. Per exemple, la dinastia Li governarà entre el 1010 i el 1225, per tant, 200 anys de regnat. Suposarà una primera estabilització del regne de Dai Viet, que d'alguna forma copiarà el model de govern de l'imperi xinès. Vale? Un govern centralitzat, basat en el sistema de mandarins, amb una burocràcia il·lustrada, amb el sistema d'exàmens per entrar en el cos funcionarial de la cort imperial. I també aquesta dinastia Li traslladarà la capital a la població de Thang Long, coneguda a l'actualitat com a Hanoi. Posteriorment, entre el 1225 i el 1400, la dinastia Tran imposarà un règim més autoritari i amb un major pes del confucianisme, una altra cosa per influència xinesa, sobre el budisme, que potser tenia més arrelament entre les classes populars.
Molt bé, i entre tot això, el Vietnam tindrà rivalitat amb el regne Champa?
El regne Champa, que n'havíem parlat tant en el programa anterior, per recordar, és aquesta àrea política, aquest regne entre el centre i el sud del Vietnam, que tenia molta més influència de la religió hinduista, que també era una família lingüística diferent, els Cham, que tenen aquest regne de Champa. Hi haurà, des del primer moment de l'establiment de la independència del regne del Dai Viet, una rivalitat amb aquest regne. Hi haurà diferents guerres frontereres. A finals del segle X hi haurà una invasió del regne de Champa per part del Dai Viet, i això obligarà els reis Cham a abandonar part del territori del centre del Vietnam i anar més cap al sud, cap a la ciutat de Vijaya, on establiran una nova capital. A principis del segle XI, Champa estarà obligada a cedir els seus territoris al nord de Hue. Hue, per qui tinc un mapa davant, és una ciutat que està al centre, al pur centre del Vietnam, que serà molt important també després com a capital de l'imperi, de les dinasties...
Exacte. Sí, obriu el mapa.
Exacte.
Perquè, si no, de seguir tota aquesta geografia que ens agafa tan, tan llunyana, és amb el mapa molt més fàcil.
I també hem de recordar que entre els segles XI i XIII també es pot estar produint a la vegada l'expansió de l'imperi Khmer, que vam parlar en el capítol anterior, amb tota la rivalitat que va tenir amb el regne de Champa, vale, amb el Cham, les guerres Cham-Khmers, que això també farà que entre el Dai Viet i els Cham hi hagi com un mica equilibri de forces.
Molt bé, i a totes, a tota aquesta història que li estem sumant amb tants protagonistes, regnes, cal esmentar. Al segle XIII, atenció, l'arribada que va pertorbar el món de l'imperi mongol. Aquesta zona patirà una sacsejada important amb aquest control mongol del gairebé mig món. Es veuran alterades les relacions Viet i Cham per aquesta arribada dels mongols?
Exactament. Els mongols derroten primer de tot a la dinastia Song a la Xina i funden la dinastia Yuan, que serà la dinastia mongol, encapçalada per el més conegut Kublai Khan. I sí que, òbviament, no tenen mai prou, no?, en la seva ànsia expansionista, i els mongols de Kublai Khan ataquen el Dai Viet, però seran derrotats successivament per diferents generals de l'exèrcit vietnamita, o el 1288, per exemple, pel príncep Tran Hung Dao, que serà, doncs, un referent, no?, històric pels vietnamites com a heroi de la defensa de la independència vietnamita. També podríem argumentar que els mongols no poden arribar mai a conquerir el Vietnam per les dificultats que hi havia d'aplicar les tàctiques de guerra mongols tan útils en zones d'espais oberts, com podia ser l'estepa mongola o la Gran Xina, en un territori selvàtic, com és el Vietnam, o zones del sud-est asiàtic, a causa de les malalties tropicals, climes molt més càlids i humits, també la presència de grans serralades, vull dir, van tenir moltes més dificultats, i això va suposar que, bueno, doncs aquests mongols fracassessin. També es va produir una treva entre els Cham i els vietnamites per poder afrontar aquesta amenaça dels mongols, però, tot i així, quan van ser finalment derrotats aquests mongols, tant el regne de Champa com el regne de Dai Viet, van establir relacions de vassallatge. Com ja havíem vist al passat, no?, que s'independitza el Dai Viet, però segueix pagant tributs a la cort xinesa, doncs va passar el mateix. A principis del segle XIV, s'estableix un tractat entre el Dai Viet i Champa que cedeix encara més territoris als vietnamites, que s'estaven també expandint.
Molt bé, al segle XV... tornaran els xinesos amb la segona dinastia Le.
Exacte. Hi havia hagut una primera dinastia Le que va governar el país durant molt poc temps en els convulsos primers anys de la independència del Dai Viet. A principis del segle XV, un usurpador, que es deia Ho Chui Li, va prendre el poder. Els xinesos, ja sota la dinastia dels Ming, que aquesta potser sí que serà, potser sonarà més al públic, ni que sigui per les gerres, no?
Sí, estava pensant això.
De porcellana, de la Xina dels Ming, ocuparà el país també el 1407 per fer fora aquest usurpador i durar a terme un altre cop una política molt forta de sinització. La sinització vol dir de convertir a culturitzar a la cultura xinesa aquests rebels. Molts d'ells seran desterrats a la Xina i molts funcionaris xinesos seran enviats a la cort d'aquest Dai Viet per prendre control efectiu d'aquests territoris. Aquesta invasió, aquesta política de sinització serà resposta per una guerrilla antixinesa que operarà durant molts anys, dirigida per un dirigent o príncep que es deia Lanoi. Aquest nou rei aconseguirà derrotar els xinesos, fundarà una nova dinastia, que és la dinastia Le. Hi haurà un nou conflicte amb els Cham, més al sud, que havien aprofitat la feblesa d'aquesta nova dinastia davant dels xinesos per tornar a ocupar territoris al nord de Hue, però finalment el rei Le Thang Tong els derrota i ocupa gran part un altre cop de Champa a finals del segle XV. Le Thang Tong serà un gran legislador que governarà durant 37 anys, promulgarà un codi civil, el Hongdu, que regularà gran part dels aspectes de la vida social del regne i també ajudarà a consolidar la independència del Dai Viet. Però, llestimosament, amb la seva mort, el Dai Viet torna a entrar en una època de decadència.
Molt bé, i amb aquesta etapa de decadència, després de la mort d'aquest gran legislador, com ens deies, això comportarà una nova etapa en la història de Vietnam cap al segle XVI i XVII?
Els següents segles, el 16-17, com comentaves, també es produeix una lluita de poder entre diferents dinasties, entre diferents famílies governants, que podríem destacar la dinastia Mac, la dinastia Trinh i la dinastia o família Nguyen, que anem comentant. El 1527 la dinastia Mac s'apodera de Tonkin. Tonkin seria la part nord de l'actual Vietnam, al voltant del que seria l'actual golf de Tonkin. I al sud veiem que la família Nguyen es fa forta al voltant de la ciutat de Hue. Uh-huh. A finals del segle XVI, una altra família, la família Trinh, s'apodera de Tonkin i restableixen un sobirà de la família Le, de l'anterior, per tant, de l'anterior dinastia, fent fora els que s'havien imposat en aquesta zona, que eren els Mac. Per tant, veiem aquí els Trinh, els Mac, els Le, els Nguyen. Hi ha un munt de famílies implicades en aquest pollastre de rivalitat i de lluites de palau per aconseguir el poder. I al final és complicat perquè hi ha molts noms, però al final això suposa un inevitable conflicte entre totes aquestes famílies, un conflicte civil, perquè a principis del segle XVII el conflicte entre els Trinh, que eren vistos per als usurpadors a ulls, per exemple, de la família Nguyen, i els Nguyen, que eren vistos com a rebels per aquesta nova autoritat que havia posat un sobirà titella a la cort de la capital de Viet, provocarà una guerra entre totes dues famílies o totes dues dinasties. Això, mitjans del segle XVII, hi haurà una guerra entre els Nguyen i els Trinh, que acabarà a finals d'aquest mateix segle sense guanyadors, amb un empat tècnic, i això suposarà una divisió efectiva del Vietnam entre el controlat per la família o dinastia dels Trinh, al nord, i el controlat per la família dels Nguyen, al sud. I això serà així fins a finals del segle XVIII.
Molt bé, i què sabem d'aquesta família Nguyen que acabaran sent tan poderosos i tan importants al Vietnam?
Al final, les cultures asiàtiques, o sobretot de l'Àsia Oriental, o del sud-est també es basa molt en els llaços de parentesc, els clans, les dinasties familiars, sobretot en terratinents rurals, que tenien gran quantitat de terres i, per tant, control efectiu sobre gran part del territori, que en èpoques més d'anarquia o de debilitat de regnes més forts podien aconseguir més control efectiu sobre el territori. Però aquesta família Nguyen, a més, ja tenia vincles a través de casaments o llaços de parentiu amb el poder polític de la capital, del Dai Viet, ja des del segle X. Per tant, sempre havien estat allà a l'òrbita del poder, com uns cortesans que, al final, podíem dir que movien una mica els fils del poder a l'ombra.
Molt bé, i aleshores, així, doncs, com deies, els Nguyen marxen al sud. Això quines conseqüències tindrà en la geopolítica de la zona?
Vale, un cop el país està... Bueno, encara s'acaba com de dividir, no?, per zones d'influència, aquests Nguyen que estaven al voltant de la zona de Hue, que és concretament el centre del país, decideixen expandir-se cap al sud. Veiem un empat tècnic per expandir-se cap al nord, no tenen prou de força, per tant, van expandint-se cap al sud, el que es coneixerà com el Nam Thien. Nam vol dir sud, tant en xinès seria Nan, en vietnamita el Nam vol dir cap al sud, vol dir l'expansió vietnamita d'aquesta, en aquest cas, liderada pels Nguyen cap al sud, i això provocarà un conflicte amb el regne de Champa, que recordem que encara estaven allà, acabaran conquerint territori d'aquests Cham, finalment el 1471 els derrotaran, i això provocarà una gran migració de camperols vietnamites cap a regions del sud del Vietnam. Els Nguyen, aquesta família dirigent, alimentaran aquest moviment migratori i, amb el pas dels segles, aquesta migració progressiva de camperols vietnamites que colonitzaran les noves terres al sud de Hue, ja fins i tot cap a zones molt més al sud que no havien hagut mai presència molt poderosa o molt important de població vietnamita, s'accelerarà ja a partir del segle XVIII amb la destrucció de les restes del regne de Champa. Aquests Champs seran obligats a emigrar cap a Cambodja i a mitjans també del segle XVII-XVIII, els vietnamites acabaran ocupant la ciutat de Saigon i fins i tot ocuparan ja el que serà el delta del Mekong a finals del segle XVIII.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Doncs el Jordi ara fa un moment mencionava el delta del Mekong, del riu Mekong, i ara que el mencionem recordem que és un dels eixos centrals de la saga d'Indochina que ens porta el Jordi. En parlarem més endavant per l'ús que en faran els europeus, i hem de parlar en paral·lel de les missions evangelitzadores del moment.
Exacte, perquè al final, a principis del segle XVII, també arriben els primers jesuïtes al territori vietnamita, sobretot provinent de Macau, colònia o port comercial portuguès. Per tant, aquests primers jesuïtes seran sobretot portuguesos. A la primera meitat del segle XVIII hi haurà un jesuïta francès, Alexandre de Rodes, que viurà al Vietnam, i és important i rellevant aquest personatge perquè transcriurà el vietnamita a caràcters i alfabet llatí per intentar, d'alguna forma, facilitar la tasca evangelitzadora dels nadius, dels indígenes del Vietnam, i això provocarà el naixement de la grafia Quoc Ngu, o Chuoc Ngu, no sé exactament com es pronuncia, però que és realment la grafia que encara s'utilitza avui dia. Si algú ha viatjat per la zona, diu, hòstia, com és que el Vietnam és l'únic país de la regió que utilitza l'alfabet llatí? Doncs va ser gràcies a, o per culpa d'aquest Alexandre de Rodes. Si al final tu viatges a Tailàndia, tenen el seu propi alfabet, a Laos també, a Cambodja també, i a la Xina, Corea, el Japó, òbviament també. En canvi, Vietnam és un país de la zona, juntament amb Malàisia i Indonèsia, que tenen un alfabet llatí. També això servirà una mica per fer el camí invers. Al final, les autoritats vietnamites, a través de la presència d'aquests jesuïtes, d'aquests missioners, descobriran Occident. Però, d'alguna forma, serà un descobriment que els provocarà certa angoixa, certa por i bastanta desconfiança, ja que veuran aquest cristianisme com un perill subversiu. Aleshores, aquestes primeres onades de missioners s'hauran d'enfrontar amb persecució per part d'aquestes autoritats, per exemple, a la dinastia dels Trinh, al nord del Viet, que tenien el control efectiu del nord del Vietnam, perseguiran aquests missioners, però els missioners catòlics, que si alguna cosa són tossuts,
són perseverants
i bueno, estan allà fins a les últimes conseqüències, no abandonaran mai la seva activitat, malgrat totes aquestes persecucions.
I en aquest context hem de parlar de la insurrecció dels germans Tyson.
Exacte.
Aclareix, perquè el nom...
Sí, el nom aquí, suposo que tothom està pensant en boxa, però no... No, bueno.
Orelles arrencades,
amossegades...
No té res a veure.
No, aquests germans Tyson, a finals del segle XVIII, duen a terme una insurrecció a una província al sud de Hue, que estava dirigida per tres germans, que es deien Naglu Hue, que es van anomenar a la rebel·lió dels Tyson, perquè era el poble d'on eren originaris, o sigui, el poble de Tyson va ser l'origen d'aquesta rebel·lió, però que va tenir suport de comerciants i camperols. I aquesta rebel·lió, en un principi, anava dirigida en contra dels dirigents Nguyen d'aquesta zona de Hue, que era d'on eren originaris aquesta família dels Nguyen. Recordem que estem en un moment que el país està dividit entre els Trinh, que governen al nord, i els Nguyen al sud, però els Trinh, en aquest moment d'aquesta rebel·lió, aquesta insurrecció, aprofiten el caos que s'està vivint al sud, a la zona d'influència dels Nguyen, per ocupar Hue, que era la capital d'aquesta dinastia i aquesta família Nguyen, i això provocarà la fugida de la família governant Nguyen cap a Saigon. Posteriorment, El 1777, aquests Tyson ataquen Saigon i mataran, assassinant a tota la família dels Nguyen. Excepte, i recordeu el nom, el jove Nguyen Anh, que aconseguirà fugir.
Recordem aquest nom perquè justament un dels tres germans Tyson es proclamarà emperador.
Exacte, que també es deia Nguyen. Ojo aquí, perquè...
M'encanta.
Perquè al final, Nguyen seria l'equivalent a García del Vietnam.
Exacte.
És un dels cognoms, a dia d'avui, més utilitzats. Vull dir, al final, és el que hi ha, com un xinès que es digui Li. Doncs, bueno, pues, quin Li és? Doncs, un entre tants milions.
Ah, exacte. Nguyen exacte. Seria el Li de Vietnam.
Sí, o el García
d'Espanya.
Aleshores, el 1686, aquest dirigent Tyson que es deia Nguyen Hue, un dels tres germans, no confonguem amb membre de la família Nguyen, perquè no era, es tornarà contra els Trinh, que governaven al nord, i ocuparà Hanoi. El 1788 es proclamarà emperador d'Hai Viet, també, amb el nom de Chuang Trung, i derrotarà fins i tot els xinesos que l'emperador de la dinastia Qing, i estem ja a finals del segle XVIII, per tant, ja estem amb la última dinastia regnant a la Xina, que són els Qing, que havia, aquest emperador xinès havia enviat per socórrer a la dinastia Trinh, que eren tributaris seus i, per tant, tampoc no volia veure'ls fora del govern.
Val, el nom que havíem de recordar, Nguyen An, unificarà el país en nom de la seva família, no és així?
Exacte, aquest jove Nguyen Anh, que haurà fugit, haurà escapat de la massacre de la seva família, aconseguirà construir un exèrcit amb ajuda dels portuguesos de Macau i també d'oficials francesos que havien estat, subvencionats o reclutats pel vicari catòlic de la Cochinchina. Per tant, aquí veiem un paper molt important de missionaris religiosos en la política regional. Tenim una influència molt evident. El 1788 aconseguirà recuperar Saigon, destruirà la flota dels Tyson el 1792 i el 1801 ocuparà Hue, l'any següent, el 1802, ocuparà Hanoi. Per tant, podem dir que el 1802, de nou, el Vietnam està unificat sota un sol regne, sota un sol governant.
I d'aquest segle XIX vietnamita, a l'empar de Xina, quines són les seves característiques principals, Jordi?
Primer de tot, aquesta nova etapa política al Vietnam estarà sota el control d'aquesta nova dinastia, la dinastia dels Nguyen, que governarà entre el 1802, amb aquesta unificació de Nguyen Anh, fins al 1940, quan ja entrarà, perdrà la seva independència en favor primer dels francesos, després dels japonesos, després un cop els francesos, i posteriorment ja tot el que passarà amb els americans. Aquest Nguyen Anh adopta el nom imperial de Jialong, governarà durant gairebé 20 anys com a emperador del Vietnam unificat i reconegut i emparat també per la Xina. I això és important, que la Xina, malgrat sempre aquesta rivalitat històrica, en aquest moment empara o dona d'alguna forma el seu beneplàcit a aquest nou emperador que ha unificat el país. Reorganitza l'administració territorial del país, dividint-lo en tres regions, el nord, el centre i el sud. Restaura la pau civil, la pau social, du a terme la construcció de grans infraestructures, doncs carreteres, dics, al final els treballs hidràulics en un país com aquest, per amb la producció d'arròs, per exemple, molt important, també la presència de grans rius, però instaura també un règim molt, molt tradicional, inspirat també, un altre cop, en el model imperial xinès. Al final els xinesos són aquests odiats veïns del nord, però que a la vegada ens donen un model, uns patrons a seguir, sobretot a l'hora de governar. Aquest model imperial també recolzat en mandarins, impregnat de confucianisme. Al final, el confucianisme, no? Aquesta ètica, aquesta moral individual que has de servir a l'Estat, igual que has de servir a la teva família, de l'adoració filio-paternal, i que veus a l'Estat o a l'emperador com el teu pare, per tant, el que has d'obeir sempre. I aquests mandarins, també impregnats d'aquest confucianisme, ajudaven a transmetre, d'alguna forma, aquestes normes de comportament. A Jialong el succeirà l'emperador Minh Mang, que governarà fins al 1841, també molt impregnat de cultura xinesa i també amb actituds molt hostils cap al que ell considera els bàrbars occidentals. Implantarà un règim molt autoritari, I això farà també aparèixer moltes revoltes a diferents llocs del país, com per exemple a Saigon, on hi participaran grups de cristians. Ja no sabem si fossin només europeus, sinó també vietnamites convertits al cristianisme. Això provocarà un augment de la persecució del cristianisme i dels missioners per part d'aquest emperador, i el 1836 també provocarà el tancament de ports vietnamites al comerç estranger. Posteriorment hi haurà els regnats de Thieu Tri i Thu Duc, aquest últim, el de Thu Duc, entre el 1848 i el 1883, per tant, gairebé 40 anys, que seguirà la mateixa seguiran tant un com l'altre polítiques anticristianes, antioccidentals i pro-xineses. Però aquestes polítiques tan antioccidentals estaran molt condicionades, sobretot per la derrota xinesa en la Primera Guerra de l'Opi, que serà als anys 40 del segle XIX.
Clar, i en aquest punt justament tanquem aquest looping narratiu que hem fet amb la història del Vietnam, perquè ja entronquem amb la revifada de l'interès europeu per aquestes terres. Ja ho acabes de mencionar, i és amb les guerres de l'Opi a mitjans del segle XIX, i és que, clar, el focus tant d'anglesos com de francesos es posarà sobre aquesta zona del món. Recordem també que tenim el Portes de Troia, dos programes, si no recordo malament, dedicats a les guerres de l'Opi, molt interessants per donar forma a aquest conflicte importantíssim en la història, en la nostra història. Com comença, Jordi, aleshores, aquest intervencionisme europeu ja de caire decimonònic?
Doncs començarà, com dit, després de les guerres de l'Opi, amb l'augment de, en un, el que s'utilitza, no, en nivell més tècnic, la paraula del gunboat diplomacy, o la diplomàcia de les canoneres enteses com a vaixells de guerra, que els europeus utilitzaven, ja fossin francesos, britànics o els que fossin, utilitzaven per amenaçar a les autoritats d'altres regnes, d'altres cultures, amb un nivell de desenvolupament tecnològic inferior. Al final és, mira, jo estàs al teu al port, t'ensenyo les meves armes i, si no fos el que jo et dic, tu mateix. És una manera, qui la té més grossa, doncs els europeus en aquest sentit sempre la tenien més grossa i més moderna. En el cas del Vietnam, aquesta diplomàcia de canonera o de vaixell de guerra es va aplicar per part dels francesos, sobretot per exigir a les autoritats vietnamites l'alliberament de missioners als anys 40 i 50 del segle XIX. El 1859, la marina francesa s'apoderarà de Saigon, i de la ciutat de Saigon, i el 1861 de gran part del que seria la Cochinchina Oriental. La Cochinchina Oriental, o la Cochinchina, seria la part sud del Vietnam, al voltant del que seria el delta del riu Mekong. El 1867 obligaran a l'emperador Thu Duc a capitular, i això provocarà que França controli de forma efectiva tot el que serà la zona de la Cochinchina, per tant, al sud del Vietnam, com a colònia pròpia de França. Per tant, ja estem aquí parlant d'imperialisme i colonialisme clàssic decimonònic.
I ja per acabar, perquè ens queda un minutet de programa, però ja ho has començat a esmentar, justament amb aquest control de la zona garantit pels francesos és quan serà molt més fàcil per ells fer l'exploració del riu Mekong.
Exacte, exacte. Ja pensem que des dels anys 60 del segle XIX els francesos havien ja aconseguit imposar un protectorat a Cambodja. No sé si ho havíem parlat en el capítol anterior, però sí que el rei cambodjà, que en aquesta època serà el rei Norodom, signarà un, diguem, un tractat d'aliança o d'ajuda mútua per posar sota protecció els francesos enfront del seu principal rival a la regió, que era el regne de Siam, i això facilitarà, vale, aquest acord de protectorat entre el rei de Cambodja i els francesos, les exploracions del riu Mekong per part d'uns personatges que parlarem en el proper capítol, d'Henri Mouhot, de Delagré o Francis Garnier.
Molt bé, no tenim temps per més, però ja ho acabes d'avançar, m'has tret el que anava a dir, que això ens queda justament ara ja ens aboca a l'imperialisme del segle XIX, a les exploracions franceses de la zona. Moltíssimes gràcies, Jordi Salellares, per un nou episodi, un nou capítol en aquesta saga d'Indochina tan interessant que ens estàs portant.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
El Carlos Lecé i el control tècnic i a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.